Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, una vegada més, un dia més, avui dimarts 28 d'abril d'aquest 2026, un dia en què ens llevem amb temperatures un pèl més baixes, aquesta boira matinal que tenim en aquestes primeres hores del matí, unes temperatures ara mateix baixes, com per exemple podem tenir uns 9 graus a la capital del Ripollès, tenim per exemple 11 graus a la capital de la Garrotxa, unes temperatures que han d'anar també en augment a mesura que vagin passant les hores, però que també de cara a la tarda podrien tornar als xàfecs. Per tant, abans de començar a repassar el més destacat del dia d'avui, parlem amb en Daniel Ramírez per saber quina és la previsió per al dia d'avui.
Disminueixen les tempestes. Matí de sol, tarda mitja ennuvolada, algun ruixat al Pirineu, però poca cosa. Disminueix una mica l'activitat tempestuosa dels últims 4 o 5 dies. I dimecres hi podria haver una pausa, pràcticament sense pluja. Les temperatures, grau amunt, grau avall, però vaja, màximes de 22 a 25 i arribant al prelitoral cap al Gironès, l'interior de l'Empordà, cap als 26-27 els propers 3 dies. No hi ha grans canvis en la temperatura. En definitiva, temps primaveral d'aquesta setmana, probablement aquesta tarda sigui la més tempestuosa.
Gràcies, Dani. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat per a la regularització extraordinària de persones migrades que es troben en situació irregular. Una moció de la CUP presentada en el ple d'aquest dilluns demanava que l'Ajuntament destinés més recursos per facilitar aquest procés per a totes les persones que ho necessitin. La moció n'ha prosperat després que Junts, Activem Olot i Vox hi hagin votat en contra, la CUP i el PSC a favor i Esquerra Republicana finalment s'hi ha abstingut. Escoltem l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Compartim el model, podríem estar d'acord amb la fórmula sempre i quan hi hagués un model acordi al que deia. Regularització, però demà què? Si demà és més de lo mateix i d'aquí 6 anys en farem un altre, d'aquí 10 anys en farem un altre, doncs no. Farem exacte i exclusivament el que es diu que hem de fer, l'Estat. L'Estat, nosaltres evidentment depenem d'ell, i l'Estat ens diu què hem de fer i nosaltres farem exactament el que ens mana l'Estat.
Ho repassarem. L'Institut Català de l'Energia i la Fundació Europeis d'Olot presenten una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. Nòmada Energètic és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines. S'explica com poden fer més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i entendre-les millor. El patró de la Fundació Europeis és Jordi Güell.
El que fem és variar el circuit. És nosaltres anar a trobar la gent i dir-li, escolti, vostè entén la factura de la llum? No, no l'entén, doncs li explicarem. Vostè sap que és una comunitat energètica? Doncs no, no sé què és, doncs li explicarem què és, no? És una mica acostar tots aquests conceptes, no?, que estan molt, molt, diguem-ne, molt de moda, no?, en boca de tothom, però que moltes vegades no sabem ben bé què volen dir o com hi podem arribar a entendre què vol dir tot aquest món de la transició energètica. D'una manera molt senzilla, molt, amb una comunicació molt, molt propera.
I la comunitat energètica de Sant Joan ha impulsat la Primavera Energètica, una campanya amb diverses activitats per assolir els 100 socis i continuar enfortint aquest projecte que va començar a fa 4 anys i que actualment ja compta amb dues instal·lacions al municipi. Un dels membres de la Junta és Gaspar Tarrida.
Perquè el que volem és engegar una campanya per anar a buscar fins als 100 socis. Volem ser 100 socis i sòcies. I el que volem és això, poder créixer per tenir, diguem-ne, més sòcies, més musculatura, que diuen, i alhora per poder fer el repartiment d'aquesta nova instal·lació que ja la teníem acabada de fer a l'estiu, però que, diguem-ne, aquestes coses van a poc i hem tardat uns mesos en poder-la tenir connectada a la xarxa.
I el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa podrà aportar més finançament pel manteniment de la cinglera de Castellfollit de la Roca. Des de la Direcció General es treballa en un plec pels propers 5 anys. El director del Parc Natural, Joan Pijuan, assegura que hi ha el compromís per augmentar els recursos econòmics en un punt que considera de risc i complex. Encara no se saben les xifres exactes de finançament a l'espera de tancar el plec.
Estem redactant un plec per al qual el Parc Natural tindrem una injecció de diners des de la Direcció General que nosaltres podrem invertir una major quantitat en manteniment de la cinglera, no durant, diguéssim, aquest any, sinó durant un període de 5 anys vista. Llavors, amb el que això garantim i garantim a l'Ajuntament és que durant els propers 5 anys podrem fer una inversió més gran.
I l'Ajuntament de Beuda espera tenir aviat el nou projecte de Via Verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una Via Verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa l'A26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millor seguretat entre conductors, vianants i ciclistes. L'alcaldessa del municipi és Esther Torres.
I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest projecte fet i tot és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
Mieres potencia l'agroforesteria sintròpica per tal de cultivar sense haver de fer servir gaire aigua. Ho han fet a través d'una jornada formativa amb aplicació pràctica a una finca del poble. Tot plegat s'emmarca el projecte Mieres Regenera, que l'Ajuntament impulsa a través d'una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius. La secretària de l'associació Biofilia.org és Juliana Simoes.
Per tant, nosaltres el que estem construint aquí és un bosc multifuncional i el nou model, el que és la innovació aquí al territori, és que no dependem dels sistemes de reg ni d'aigua, són models de secar, i que nosaltres el que estem fent també és recuperar l'ecosistema.
I el Banc de Sang busca arrelar el costum de donar sang entre joves adults d'instituts. Aquesta setmana de la donació de sang començarà demà a l'Institut Garrotxa i farà un recorregut durant 10 dies per tot Olot. Els donants de sang són majoritaris a la ciutat, però el dia 2 de maig es farà una mini-marató al Casal d'Andalusia per donants de plasma. Caldrà inscripció prèvia a la pàgina web del Banc de Sang. Escoltem la Montse Soler, que és una de les membres i presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa.
Què ens passa? Que aquestes primeres vegades voldríem que es quedessin a la següent vegada i a la següent i a la següent. Quan els hi toquen el seu curs, venen, però no a la següent vegada, en la següent campanya que tenim a l'institut, ja no són els mateixos alumnes i, per tant, no aconseguim arrelar aquests alumnes de primera vegada. Aquest és l'objectiu de fer tantes campanyes a instituts. Fer les primeres vegades, però que siguin reincidents, no? que s'hi enganxin i que sigui una donació positiva i agradable perquè puguin seguir venint a donar sang.
I una seixantena de persones han participat en la cinquena masterclass de ioga benèfica organitzada per un col·legi a Girona i impartida per Yoganur. Ha estat a l'església de Sant Pere. Els beneficis de la inscripció de 15 euros es destinaran als malalts de càncer. Escoltem la delegada d'un col·legi a Ripoll, Bebi Fraile.
I molt bé, o sigui que és fantàstic. La gent, com ho dic sempre, la gent col·labora molt i sempre que fem alguna activitat així, bueno, no podem dir res més que gràcies, gràcies, perquè tot això, clar, bueno, és per fer activitats, aquestes activitats que fem són doncs, per ajudar als malalts i a les seves famílies de càncer.
I avui també és notícia que amb la mirada posada en el 2029 i el 2030, el Museu Etnogràfic de Ripoll ha presentat el seu nou pla estratègic, el primer elaborat per una empresa externa. Aquest pla marca els objectius i els reptes dels pròxims anys amb la voluntat de projectar l'equipament i consolidar-lo com un referent cultural del territori. La redactora del pla és la Núria Lamont.
El que hem fet és treballar doncs, amb un horitzó això, no? Del 2026 a 2030 i el que ja són diferents línies de treball per poder doncs, fer front als reptes que hem identificat, no? que té el museu, en treballar doncs, sobretot en temes de conservació, no? Del fons que té el museu, també la promoció, la comunicació, atraure els públics necessaris.
I parlant del Museu Etnogràfic de Ripoll, ha acollit també la presentació del poemari El dia es lleva, la tarda es colga, un recorregut poètic entre l'espiritualitat i la quotidianitat, obra del polifacètic Carles Riera, que entre d'altres és doctor en filologia i teòleg.
Per una banda hi ha alguns poemes que tracten de tema espiritual, com a capellà jo doncs tracto aquest tema. I després la segona part és un divertimento. La segona part són poemes sobre aspectes molt quotidians. Per exemple, tot el que en diem vides paral·leles és doncs, comparar el ganivet i la forquilla, que dialoguen entre ells, la cadira i el tamboret, és a dir, és un divertimento.
Doncs un divertimento, que també parlarem d'esports perquè es defineixen els grups d'hoquei femení 17 i 11 pel Campionat de Catalunya. A Olot tindrà lloc la primera fase d'aquests tornejos els dies 1, 2 i 3 de maig. L'ocasió, a més, és la primera vegada que tindrà lloc un Campionat de Catalunya per a totes les diferents categories. I des de la Federació Catalana de Patinatge ho qualifiquen de fita històrica.
L'hoquei femení està a l'alça. Això és gràcies a vosaltres, jugadores, els tècnics, els clubs, per l'esforç que heu fet i la dedicació que feu dia a dia amb els vostres entrenaments i donant suport sempre a l'hoquei català, però sobretot a l'hoquei femení. El cap de setmana de l'1 de maig, Olot serà la seu d'aquests campionats de Catalunya.
És el que explicava la delegada de la Federació a Girona, Cati Fontaner. I en futbol amateur, en futbol territorial, la primera catalana, Bosc de Tosca, que es posa també al merder per intentar evitar el descens, tot i així encara de moment no és dins d'aquest descens. El Sant Jaume, que tot i guanyar, segueix en descens. A tercera catalana, el Besalú, podria ser campió de Lliga aquest cap de setmana. I el Camprodon, que segueix en aquesta tercera posició, tot i que el Sant Jonenc, que és segon, no afluixa el ritme. A quarta catalana, primera posició per la Vall d'en Bas, segona posició per al Castellfollit. Els dos equips han separats entre 5 punts, això sí, el conjunt de Castellfollit de la Roca, que té un partit menys. I Pere Orella és el guanyador de la 12a edició de la Trail Vall de Ribes. El corredor s'ha imposat a la mitja de 23 quilòmetres, que enguany ha estat el recorregut estrella davant l'absència de la Marató. En total, unes 700 persones han participat de la Trail Vall de Ribes, que ha tornat a ser prova puntuable per la X-Trail Cup. El director de la cursa de la Trail Vall de Ribes és Xevi Novart.
És important per nosaltres perquè donem a conèixer una miqueta el que tenim aquí, la Serra Cavallera, i veiem que tota la gent, com deia abans, està molt consolidada la cursa i repeteix any rere any, i aconseguim portar cap a corredors que potser no la coneixien perquè no havien vingut mai aquí, sí que gràcies a estar dintre del circuit ens venen perquè el segueixen tot.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, aquest passat 14 d'abril el govern espanyol va aprovar definitivament una regularització extraordinària de persones migrades en situació administrativa irregular. A nivell municipal, des de la cúpula defensen que és important poder regularitzar la situació de persones que viuen a la ciutat. Una moció de la CUP presentada en el ple d'aquest dilluns demana a l'Ajuntament que destini més recursos per facilitar aquest procés a totes les persones que ho necessiten. Insten a l'Ajuntament d'Olot, a l'oficina també d'atenció al ciutadà i al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que posin més facilitats perquè puguin dur a terme aquest procés. El portaveu de la CUP Olot és Jordi Gasulla.
Regularitzar-se significa poder accedir a un pis en condicions, poder tenir un sostre digne. I en un context com el nostre, no podem permetre'ns tenir una part de la població exclosa fins i tot d'aquesta possibilitat. Per tant, el que demanem amb aquesta moció no té res de radical. Demanem que el nostre Ajuntament faci el que hauria de fer sempre, posar-se al servei de la ciutadania. Que l'OAC no posi traves al padró, que els centres educatius expedeixin els certificats necessaris amb agilitat i que el Consorci d'Acció Social activi els seus recursos i que se'ls reforci si cal per poder atendre tothom.
La moció impulsada per la CUP proposava 14 acords que es defineixen en agilitzar i facilitar aquest procés de regularització. El PSC ja ha votat a favor de la moció, que de fet també n'ha format part, juntament, com dèiem, amb la CUP. Expliquen que la regularització és una eina clau per combatre la precarietat laboral i l'explotació. La portaveu del PSC, Marina Alegre, diu que des del món local també s'han de fer efectives aquestes mesures impulsades des del govern espanyol per ajudar a totes aquestes persones que es troben en situació irregular.
Hem de persones que viuen i treballen als nostres municipis i que han de poder fer-ho amb drets, amb seguretat jurídica, amb dignitat i també amb deures. En aquest sentit, la regularització no és només una qüestió de drets individuals, sinó també d'equitat col·lectiva. Permet aflorar economia submergida, garantir la contribució al sistema a través d'impostos i cotitzacions i reforçar la sostenibilitat dels serveis públics, que són de tothom, i no al revés, com es diu per aquí. Alhora, és una eina clau per combatre la precarietat laboral i l'explotació.
En aquest cas, Esquerra Republicana s'ha abstingut, ja que diuen que, com que es tracta d'un procés revisable, des d'Esquerra han presentat una esmena al decret de regularització per incorporar el reconeixement de llengües oficials com a element d'arrelament. Ho explica la portaveu Susana Pagès.
En concret, es preveu que en aquesta fase de revisió s'hagi d'acreditar un nivell bàsic de català, com l'A2, com a part del procés de consolidació de la situació administrativa. Entenem que això reforça la cohesió social, perquè vincula la regularització no només amb els drets, sinó també amb eines reals d'integració i participació en la vida comunitària. També és clau garantir una bona informació tant a les persones que se'n poden beneficiar com al conjunt de la ciutadania, per tal d'evitar desinformacions i afavorir un debat basat en dades.
Qui ha votat en contra és Activa Molot. Defensen que Catalunya ha de ser un lloc d'acollida, però de forma ordenada. El seu portaveu és Jordi Rubió.
Som un estat d'acollida i ho hem de ser-ho, però s'ha de fer de forma ordenada. No pots entrar aquí de vacances i quedar-te. No tenim habitatge. Vostè ho ha dit, tenim les escoles tensionades, tenim la sanitat tensionada, tenim els serveis socials tensionats. Si no tens papers, no et podran llogar un pis. Què hauràs de fer? Malviure. Aquesta no és la solució. Evidentment que s'ha de regularitzar. Tenim unes persones aquí que han d'estar regularitzades, han de poder treballar.
Vox també ha votat en contra la moció presentada per la CUP. Diuen que regularitzar totes aquestes persones que es troben en situació irregular el dia d'avui no contribueix a la millora actual de la ciutat. Ho explica el seu portaveu, Josep Planella.
Tot això genera una sensació d'abandonament i d'injustícia que no es pot ignorar ni menys tenir. També és important dir que aquesta situació no és només afecta a nivell econòmic o de serveis, sinó que té un impacte directe en la cohesió social, en la confiança entre veïns i en la percepció de seguretat. Quan les normes no s'apliquen de manera igual per a tothom, quan es transmet la idea que hi ha col·lectius que poden saltar-se-la sense conseqüències, es debilita el respecte i les institucions pel sistema en general.
Des de Junts també han votat en contra, expliquen que una de les raons per les quals hi han votat en contra és per al model d'aquesta regularització. L'alcalde, Agustí Arbós, també s'ha mostrat preocupat per el tema de la llengua. A més, afirma que l'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat.
Compartim el model. Podríem estar d'acord amb la fórmula sempre i quan hi hagués un model acordi al que deia. Regularització, però demà què? Si demà és més de lo mateix i d'aquí 6 anys en farem un altre, d'aquí 10 anys en farem un altre, doncs no. Farem exacte i exclusivament el que es diu que hem de fer, l'Estat. L'Estat, nosaltres evidentment depenem d'ell, i l'Estat ens diu què hem de fer, i nosaltres farem exactament el que ens mana l'Estat. No farem res més.
Pel que fa al tema de la regularització en el ple d'aquest dilluns, pràcticament tots els partits han estat d'acord en el fet que aquest procés hauria de recaure sobre el govern espanyol i no sobre els ajuntaments dels diferents municipis. La moció presentada per la CUP no ha prosperat amb els vots en contra de Junts, Vox i Activa Molot. Sigui que hi ha votat a favor la CUP i el PSC i s'ha abstingut Esquerra Republicana.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I I l'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, i la Fundació Europeis d'Olot presenten una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. Nòmada Energètic és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines. S'explica com poden ser més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i entendre-les millor. Roger Isern.
La factura de la llum no hauria de ser un misteri. Aquest és el lema que porta la furgoneta elèctrica que l'ICAE, la Fundació Europeis, portaran arreu de les comarques gironines. A dins hi viatjaran també diversos assessors per apropar l'administració a la ciutadania i explicar-hi propostes per reduir el consum elèctric i fer més eficients les llars. Una iniciativa anomenada Nòmada Energètic, que va destinada principalment a famílies vulnerables o que viuen en entorns rurals, que a vegades aquest món se'ls fa estrany i els queda molt lluny. El patró de la Fundació Europeis, Jordi Güell, explica que la idea és canviar el circuit i que sigui el govern qui vagi a explicar aquestes coses, ja que moltes vegades la ciutadania no té la iniciativa d'anar a buscar respostes.
El que fem és variar el circuit, és nosaltres anar a trobar la gent i dir-li, escolti, vostè entén la factura de la llum? No, no l'entén, doncs li explicarem. Vostè sap que és una comunitat energètica? Doncs no, no sé què és, doncs li explicarem què és, no? És una mica acostar tots aquests conceptes, no?, que estan molt, molt, diguem, molt de moda, no?, en boca de tothom, però que moltes vegades no sabem ben bé què volen dir o com hi podem arribar a entendre què vol dir tot aquest món de la transició energètica. D'una manera molt senzilla, amb una comunicació molt, molt propera.
A més, un altre dels aspectes en els quals vol incidir Nòmada Energètic és fer comprensible la factura de la llum i els conceptes que s'hi reflecteixen. La directora general de l'ICAE, Anna Camp, que ha ressaltat la voluntat de Nòmada Energètica és que ningú es quedi enrere en un moment clau de la transició energètica.
Exacte, jo crec que el bo d'aquesta campanya és que ens apropem nosaltres, no anem nosaltres a buscar la gent i trenquem una mica els esquemes de que la gent hagi de venir per informar-se, sinó que som proactius per acostar doncs, tot aquest coneixement tècnic que a vegades és complicat a la ciutadania i als col·lectius més vulnerables, que molts cops no tenen accés a aquesta informació, però sí que tenen accés a la desinformació.
La finalitat del conjunt del projecte és reduir la pobresa energètica i augmentar la participació ciutadana en la transició energètica mitjançant la generació d'un model reproduïble a Catalunya i a la resta d'Europa.
Gràcies, Roger. La comunitat energètica de Sant Joan de les Abadesses ha impulsat la primavera energètica, una campanya amb diverses activitats per assolir el centenar de socis i continuar enfortint aquest projecte que va començar fa 4 anys i que actualment ja compta amb dues instal·lacions al municipi. Carolina Ríos.
Amb l'objectiu de créixer i sumar nous membres, la comunitat energètica santjoanina ha engegat aquesta iniciativa en diferents activitats pensades per donar visibilitat al projecte, fer divulgació i captar nous socis. Ho explica Gaspar Tarrida, membre de la Junta.
Perquè el que volem és engegar una campanya per anar a buscar fins als 100 socis. Volem ser 100 socis i sòcies. I el que volem és això, poder créixer per tenir, diguem-ne, més sòcies, més musculatura, que diuen, i alhora per poder fer el repartiment d'aquesta nova instal·lació que ja la teníem acabada de fer a l'estiu, però que, diguem-ne, aquestes coses van a poc i hem tardat uns mesos en poder-la tenir connectada a la xarxa.
La primera activitat ha estat una xerrada del divulgador científic Pere Renom, centrada en la manera com els éssers vius utilitzem i emmagatzemem l'energia. Tot i la seva curta trajectòria, la comunitat ha despertat interès en els veïns i veïnes, però des de la Junta remarquen que la consolidació del projecte requereix temps.
Fent una de les activitats per les quals hem començat aquest projecte, que és el de divulgar, de fer divulgació, de fer formació al voltant de l'energia. I per això doncs, avui ens venen a parlar de com els animals, les plantes i les persones consumim i emmagatzemem l'energia. Ho veu com un projecte interessant, el que passa que és cert que ens fa falta començar a rebre aquesta energia a casa. És un procés complicat no és la paraula, però és un procés que s'està fent llarg i farragós, en part perquè és nou i en part perquè les grans empreses distribuïdores no ajuden massa. Llavors, aquesta idea, que no és tampoc fàcil d'entendre la primera, però aquesta idea de que una energia produïda en una banda es reparteix en coeficients, en percentatges, i que cada un d'aquests percentatges s'assigna a una sòcia, un soci que viu en un radi de 5 quilòmetres, això és el que ara se'ns diu, això és també una feina de procediments administratius, que és això, no és que siguin complexes, però costa, està costant més del que ens agradaria.
A curt termini, els esforços se centren a posar en funcionament les dues instal·lacions, distribuir tota l'energia i reforçar el projecte amb la mirada posada en una possible tercera instal·lació.
No. Més tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
I parlem ara de futbol territorial, parlem de Primera Catalana, on tenim la màxima representació garrotxina, deixant de costat la Unió Esportiva Olot de Segona Federació, i és que el Bord de Tosca s'ha posat i de plena aquest merder. Ara mateix 12è és qui marca la permanència, 32 punts, i el Sant Jaume Olot ve, tot i guanyar el seu partit contra l'últim classificat, fa que encara segueixi en zona de descens, tot i això encara amb un partit menys, tant el conjunt groc com també el Sant Jaume Olot, el filial de la Unió Esportiva Olot. Marxem a Tercera Catalana, perquè Tercera Catalana, les del podria ser campió aquest cap de setmana si guanya o empata el seu partit, i el Sant Joanenc doncs no fa la feina, en quedarien 6 en joc, per tant el Besalú ara mateix a 7 de distància podria d'alguna manera doncs ja convertir-se en nou equip de Segona Catalana i campió d'aquesta categoria. Per tant, bones notícies pel conjunt besaluenc, el Sant Joanenc que segueix en segona posició, i en tercera posició el Camprodon, que tampoc falla, que segueix a 3 punts, tot i això amb l'aparaix guanyat per part de l'equip garrotxí. Per tant, a 4 punts, diguéssim, d'aquesta segona posició, i finalment a quarta catalana, en què tenim la Vall d'en Bas en primera posició, 5 punts de distància hi ha el Castellfollit, que està a 5 punts de distància del lideratge, tot i això amb un partit menys, per tant tot per decidir en aquest tram final de la temporada, on queden 3-4 partits en alguns equips de quarta catalana per acabar una nova temporada del futbol territorial.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
La Renove al Bazar Canàries. T'abonem fins a 149 euros pel teu electrodomèstic vell. Aprofita i canvia la nevera, el forn, la vitroceràmica, l'assecadora, el rentavaixelles. La Renove al Bazar Canàries. No te'l perdis. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Figueres Fills. Tot en electricitat domèstica i industrial, disposem de carregadors de cotxes elèctrics. Fem manteniment de comunitats de veïns i projectes d'il·luminació. Som una empresa sostenible que mira al futur. Segueix-nos a figueresfills.com i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills. Il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys.
Atenció, amants de la bona gastronomia. El 25 d'abril i el 9 de maig arriba una festa que no pots perdre. Al restaurant Masia Pi Guillem et preparen una gran festa de xuletón i sidra. Gaudeix d'uns aperitius espectaculars, brasa en directe amb tapes de xuletón filetejat i, per descomptat, sidra ben fresca. Tot això en una terrassa espectacular, amb música i còctels per arrodonir-ho tot. Reserva ara a restaurantmasiapiguillem.com i deixa't sorprendre. Restaurant Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Al gust de les grans experiències.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Què tal? Són 2:15 del matí. L'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat per a la regularització extraordinària de persones migrades que es troben en situació irregular. Aquest és el nostre tema de portada i és que és una moció de la CUP presentada en el ple d'aquest dilluns que demanava a l'Ajuntament que destinés més recursos per facilitar aquests processos per a totes les persones que ho necessitin. La moció no ha prosperat després que Junts, Activem Olot i Vox hi hagin votat en contra. La CUP i el PSC a favor i Esquerra Republicana s'ha abstingut. Escoltem l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Compartim el model. Podríem estar d'acord amb la fórmula sempre i quan hi hagués un model acordi al que deia. Regularització, però demà què? Si demà és més de lo mateix i d'aquí 6 anys en farem un altre, d'aquí 10 anys en farem un altre, doncs no. Farem exacte i exclusivament el que es diu que hem de fer, l'Estat. L'Estat, nosaltres evidentment depenem d'ell, i l'Estat ens diu què hem de fer i nosaltres farem exactament el que ens mana l'Estat. No farem res més. I per això votarem en contra.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN i la Fundació Europeis d'Olot presenten una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. Nòmada Energètica és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines. S'explica com poden fer més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i entendre-les millor. Escoltem el patró de la Fundació Europeis, Jordi Güell.
El que fem és variar el circuit. És nosaltres anar a trobar la gent i dir-li, escolti, vostè entén la factura de la llum? No, no l'entén, doncs li explicarem. Vostè sap que és una comunitat energètica? Doncs no, no sé què és, doncs li explicarem què és, no? És una mica acostar tots aquests conceptes, no?, que estan molt de moda, no?, en boca de tothom, però que moltes vegades no sabem ben bé què volen dir o com hi podem arribar a entendre què vol dir tot aquest món de la transició energètica, d'una manera molt senzilla, molt, amb una comunicació molt propera.
I la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadesses ha impulsat la Primavera Energètica, una campanya amb diverses activitats per assolir el centenar de socis i continuar enfortint aquest projecte que va començar fa 4 anys i que actualment ja compta amb dues instal·lacions al municipi. Un dels membres de la Junta és Gaspar Tarrida.
Perquè el que volem és engegar una campanya per anar a buscar fins als 100 socis. Volem ser 100 socis i sòcies. I el que volem és això, poder créixer per tenir, diguem-ne, més sòcies, més musculatura, que diuen, i alhora per poder fer el repartiment d'aquesta nova instal·lació, que ja la teníem acabada de fer a l'estiu, però que, diguem-ne, aquestes coses van a poc i hem tardat uns mesos en poder-la tenir connectada a la xarxa.
I a partir d'ara repassarem que el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa podrà aportar més finançament pel manteniment de la cinglera de Castellfollit de la Roca. Des de la Direcció General es treballa en un plec pels propers 5 anys. L'Ajuntament de Beuda espera tenir aviat el nou projecte de via verda que els ha d'unir amb Besalú. Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una via verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa la A26. Ho repassarem. Mieres potencia l'agroforesteria sintròpica per tal de cultivar sense haver de fer servir gaire aigua. Ho han fet a través d'una jornada formativa amb aplicació pràctica a una finca del poble. I el Banc de Sang busca arrelar el costum de donar sang entre els joves adults d'instituts. Aquesta setmana de la donació de sang comença demà a l'Institut Garrotxa i farà un recorregut durant 10 dies per tota la ciutat. Una seixantena de persones han participat en la cinquena masterclass de ioga benèfic organitzat per un col·lega a Girona i impartida per Ioga Nur, ha estat a l'església de Sant Pere. I amb la mirada posada en el 2029 i el 2030, el Museu Etnogràfic de Ripoll ha presentat el seu nou pla estratègic, el primer elaborat per una empresa externa. Aquest pla marca els objectius i els reptes dels pròxims anys amb la voluntat de projectar l'equipament i consolidar-lo com a referent cultural del territori. I parlant del Museu Etnogràfic, ha acollit la presentació del poemari El dia es lleva, la tarda es colga, un recorregut poètic entre l'espiritualitat i la quotidianitat, obra del polifacètic Carles Riera, que entre d'altres és doctor en filologia i també és teòleg. I en esports es defineixen els grups d'hoquei femení 17 i 11 pel Campionat de Catalunya. És la primera vegada que tingui lloc un Campionat de Catalunya per a totes les diferents categories i des de la Federació Catalana de Patinatge ho qualifiquen de fita històrica que se celebri també a Olot. I Pere Orell és el guanyador de la 12a edició de la Trail Vall de Ribes. El corredor s'ha imposat a la mitja de 23 quilòmetres, que enguany ha estat el recorregut estrella davant l'absència de la Marató. I en futbol territorial repassem també que el Sant Jaume i el Besòs que es compliquen la vida. També repassem que a tercera catalana el Besalú podria ser campió aquest cap de setmana i a quarta catalana el club de futbol Vall d'en Bas també va per la via directa i vol aconseguir el seu ascens directe a tercera catalana i estalviar-se així el playoff. El Castellfollit, que era el segon classificat a 5 punts de distància, no li posarà fàcil.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya, el món, avui és notícia que Junts tombarà el decret dels lloguers malgrat els esforços d'última hora de sumar la formació. El considera insuficient perquè no recull les seves propostes i diu que no és bo per al petit propietari. Catalunya tindrà 35 noves places de fiscals que es convocaran aquest any. Aquesta ampliació s'afegeix a les 180 noves places de jutge, 90 arran de l'aplicació de la llei d'eficiència i 90 més pactades per Esquerra per reforçar l'administració de justícia. Nissan confirma acomiadaments a Catalunya sense concretar quants dels més de 500 empleats afectarà. Els sindicats temen que l'anunci d'un ERO comporti el tancament d'algun dels centres. Mor electrocutat un operari de 33 anys mentre descarregava un camió de mobles a Roses. El braç de la grua amb què treballava ha tocat un pal de llum. I el sospitós d'haver disparat a Donald Trump, acusat d'intent d'assassinat del president dels Estats Units, Cole Allen, s'enfronta amb una condemna a cadena perpètua després de ser detingut dissabte al vestíbul de l'hotel on se celebrava el sopar de corresponsals. Putin es compromet amb l'Iran a fer tot el possible per la pau a l'Orient Mitjà. El president rus ha destacat la relació estratègica amb l'Iran en una reunió amb el ministre d'Exteriors iranià Abbas Araghchi. I pel que fa a la previsió meteorològica, anem a repassar-ho amb en Dani Ramírez, com no pot ser d'una altra manera. Dani, quina és la previsió per al dia d'avui i els dies que ens venen?
Disminueixen les tempestes. Matí de sol, tarda mitja ennuvolada, algun ruixat al Pirineu, però poca cosa. Disminueix una mica l'activitat tempestuosa dels últims 4 o 5 dies. I dimecres hi podria haver una pausa, pràcticament sense pluja. Les temperatures, grau amunt, grau avall, però vaja, màximes de 22 a 25 i arribant al prelitoral cap al Gironès, l'interior de l'Empordà cap als 26-27 els propers 3 dies. No hi ha grans canvis en la temperatura. En definitiva, temps primaveral d'aquesta setmana, probablement aquesta tarda sigui la més tempestuosa.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52.
Peixos Isma.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa podrà aportar més finançament pel manteniment de la cinglera de Castellfollit. El director del Parc Natural, Joan Pijoan, assegura que hi ha el compromís per augmentar els recursos econòmics en un punt que considera de risc i complex. Roger Serna.
La cinglera de Castellfollit de la Roca és un dels punts de risc dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El seu manteniment és una de les preocupacions en els darrers anys per part del mateix parc i de l'Ajuntament del municipi. Es tracta d'una zona on ja s'han fet diferents estudis, ja sigui per part de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya o la Universitat de Barcelona, i alhora diversos treballs de manteniment. Per augmentar aquest tipus d'accions, des de la Direcció General del Parc Natural s'ha arribat al compromís per tal d'augmentar els recursos econòmics. N'ha donat més detalls el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijoan.
Estem redactant un plec per al qual el Parc Natural tindrem una injecció de diners des de la Direcció General, que nosaltres podrem invertir una major quantitat en manteniment de la cinglera, no durant, diguéssim, aquest any, sinó durant un període de 5 anys vista. Llavors, el que això garantim a l'Ajuntament és que durant els propers 5 anys podrem fer una inversió més gran.
Pijoan també ha explicat que el cost del manteniment de la cinglera no és el mateix que el de qualsevol espai natural del parc. Té la particularitat que s'han de fer treballs verticals i hi ha poques empreses que ofereixin aquest servei. Alhora ha dit que encara és aviat per detallar les xifres econòmiques que es destinaran a la cinglera.
Estem treballant amb el plec, estem mirant quins treballs podem realitzar. Segurament seran tots treballs de manteniment, pel tipus de contracte que podem treure, però no podem parlar encara de quantitats. Però sí que podem assegurar que hi ha el compromís de la Direcció General i del propi parc de que aquest plec tirarà endavant i que les quantitats, per tant, hores, per tant, feina que es podrà realitzar, serà molt més elevada que el que s'ha pogut fer fins ara.
Es preveu que en els propers mesos es coneguin més detalls d'aquest augment de recursos per la cinglera de Castellfollit de la Roca i poder conservar una de les joies de la corona del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
I l'Ajuntament de Beuda espera tenir aviat el nou projecte de Via Verda que els ha d'unir amb Besalú. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de Via Verda que ha d'unir el nucli de Llogordà i Besalú fins al pont que travessa l'A26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest projecte fet i tot és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
Fa més d'una dècada que hi ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Des de l'Ajuntament creuen que és un projecte necessari.
Aquí a Beuda ens agrada no tenim un problema, i és que la gent està acostumada a caminar per la carretera. És una carretera que és estreta, que és de la Diputació, això que sobretot, que no és de la Diputació. Llavors, clar, per desgràcia o no, avui en dia es corre molt amb cotxes. Llavors hi ha moments de cert perill. Per què? Perquè la gent va caminant pel mig de la carretera, perquè el cotxe va bé ràpid, perquè també ens passen camions. Llavors, clar, és una miqueta complicat a vegades gestionar això.
Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
I Mieres potencia l'agroforesteria sintròpica per tal de cultivar sense haver de fer servir gaire aigua.
L'agroforesteria sintròpica busca que diverses espècies de bosc, però també fruiters, hortes, espècies medicinals i tota mena de plantes es relacionin, tot creant un terreny més resilient i resistent a les condicions climàtiques. Es tracta d'un tipus d'agricultura que potencia el poc ús d'aigua i el reaprofitament de tot allò que donen el conjunt d'espècies. Això és possible a través de la fixació de nitrogen, d'afavorir els cicles de respiració diurns, el reaprofitament de matèria orgànica i per no fer ús d'additius. A la finca La Pomareda de Mieres s'hi ha fet una jornada per donar a conèixer aquesta manera de cultivar. En parla Juliana Simó, és secretària de l'associació Biofilia.org.
Per tant, nosaltres el que estem construint aquí és un bosc multifuncional i el nou model, el que és la innovació aquí al territori, és que no dependem dels sistemes de reg ni d'aigua, són models de secar, i que nosaltres el que estem fent també és recuperar l'ecosistema.
D'aquesta manera, l'orenga, la frigola, la sàlvia, les pomeres, les promeres, els freixes i els lledoners poden coexistir en un mateix espai.
El punt clau de l'agroforesteria sintròpica, que és diferent de l'agroforesteria o la foresteria convencional, és que la nostra estratificació està basada molt més a la necessitat de llum de cada espècie. Que nosaltres no és només que ocupin cada capa del bosc, que és el sotabosc, que és, són les espècies que ocupen les diferents capes d'un bosc madur, per exemple, sinó que nosaltres el que fem és un maneig, una poda holística, segons la successió natural del bosc.
L'Ajuntament de Mieres fa temps que promou jornades per donar a conèixer l'agroforesteria sintròpica. Ho fan a través del projecte Mieres Regenera, que va sorgir a petició dels mateixos veïns a través dels pressupostos participatius, després de veure com de malament s'ho va passar al poble durant la sequera. Núria Martínez és l'alcaldessa.
És com si estiguéssim plantant aigua, que els sistemes o que les persones amb la intervenció en el territori, no? I en aquest cas doncs, en agroforesteria, és a dir, com agricultura i bosc, podem intervenir i fer que el territori o que el terreny en aquest cas es regeneri a la vegada que en traiem profit. Per tant, aquesta implementació d'agroforesteria sintròpica el que permetrà és produir aliments a la vegada que regenera el sòl i el fa més resilient a les sequeres i al canvi climàtic, perquè estem posant diferents espècies vegetals que tenen diferents necessitats, especialment solars, i que entre elles estableixen una relació que fa que entre totes puguin ser més resilients.
La pròxima jornada d'agroforesteria sintròpica a Mieres es durà a terme el 20 de juny.
Gràcies, Gerard. I parlem també avui d'una seixantena de persones que han participat en la cinquena masterclass de ioga benèfic organitzada per un col·lega Girona i impartida per Yoganur. Ha estat a l'església de Sant Pere, Laura Segú.
La cinquena edició de la masterclass de ioga benèfica ha estat un cop més un èxit de participació i sobretot de solidaritat. Bevi Fraile és delegada d'un col·lega a Ripoll.
I molt bé, o sigui que és fantàstic. La gent, com ho dic sempre, la gent col·labora molt i sempre que fem alguna activitat així, bueno, no podem dir res més que gràcies, gràcies, perquè tot això, clar, bueno, és per fer activitats, aquestes activitats que fem són doncs, per ajudar als malalts i a les seves famílies de càncer.
Precisament aquesta vessant solidària també la destaca la Núria Riera, encarregada d'impartir aquesta masterclass. Núria Riera, Yoganur.
Llavors, per mi és un acte especial, molt bonic, perquè la gent col·labora molt. Cada any emplenem l'església, que és un espai preciós també de Ripoll, i clar, la solidaritat en aquest cas es posa de manifest, i el ripollès en aquest cas som de les comarques que hem aportat més a nivell de participació, amb la qual cosa estic molt orgullosa.
Per a Riera, la pràctica del ioga té grans beneficis per la salut, un ampli ventall de possibilitats per gestionar la ment i el cos.
El ioga, jo per mi, és vital, i quan més formació faig i quan més practico, més coses descobreixo, vull dir que és un camí que no s'acaba mai. Llavors, jo crec que a vegades fem exercici, el que comentàvem avui, quan he fet la pràctica, ens centrem molt en el múscul o en l'estètica, però hi ha articulacions, hi ha tendons, hi ha ossos, hi ha fàscia, vull dir, el nostre cos, hi ha ment, hi ha emoció, el ioga ho toca tot. Llavors, amb una pràctica de ioga surts renovada sempre, és a dir, puges una horeta sobre l'esterilla i surts com nova. Llavors, això t'alimenta.
La masterclass benèfica s'organitzava amb més d'una quarantena de delegacions de manera simultània.
I el Museu Etnogràfic de Ripoll ha presentat el seu nou pla estratègic, el primer elaborat per una empresa externa, Carolina Ríos.
En el marc del 15è aniversari de la reobertura del Museu Etnogràfic de Ripoll, s'ha presentat el Pla Estratègic 2026-2030. Es tracta d'un full de ruta que estableix les principals línies de treball per afrontar els reptes de futur de la institució. En total, el pla defineix 8 línies de treball, com ara la conservació del fons i la millora de la comunicació, entre d'altres. Escolteu a Núria Alamont, redactora del Pla.
El que hem fet és treballar doncs, amb un horitzó això, no? Del 2026 a 2030, i el que hi ha són diferents línies de treball per poder doncs, fer front als reptes que hem identificat, no? que té el museu, en treballar doncs, sobretot en temes de conservació, no? Del fons que té el museu, també la promoció, la comunicació, atraure els públics necessaris i treballar doncs, amb vistes al centenari, no? Que és una fita important de futur, però també és molt important la sostenibilitat d'aquest museu, no? O sigui, com fem que sigui possible arribar a resoldre doncs, totes aquestes fites amb un equip estable, no? Amb un finançament i amb una viabilitat, no? D'alguna manera. Llavors aquestes línies plantegen tots aquests camps de treball, no? Per ajudar el museu a anar doncs, a assolint-los.
Un dels grans reptes és arribar al centenari del museu, però més enllà d'aquest aniversari, l'objectiu principal és projectar el museu cap al 2030 i el seu futur. Ho explica Roser Vilardell, directora del Museu Etnogràfic de Ripoll.
Diria que ens han posat deures. El repte és seguir bé i seguir una mica més, per dir-ho així, sense donar masses pistes del que ja ha definit a cada un dels objectius. I sobretot tenim una visió de futur, volem arribar al 2030, és a dir, arribar al 2029 és un repte important, però què passarà després, el dia després d'aquest aniversari? I una mica doncs, és aquesta manera d'afrontar el present també, d'aquesta mirada de futur i d'anar treballant en el nostre territori, amb la nostra gent i amb la nostra societat.
Aquest equipament, que és el primer museu etnogràfic de Catalunya, disposa actualment d'un fons viu i en creixement de gairebé 11.000 objectes.
Potser el principal o el primordial és aquesta conservació. Sense aquest fons tampoc tindríem res per ensenyar, ni per exposar, ni per donar a la gent que ens visita i a la gent de la comunitat. Però sí que és veritat que els museus aquest fons també ha de ser visitable, i una mica aquest també és el repte d'anar mantinguent i si podem augmentar aquests públics i sobretot diversificar i fidelitzar.
A més d'aquestes línies de treball, un altre repte important per al museu és consolidar-se com un centre cultural de referència, no només per a Ripoll, sinó per al conjunt de la comarca.
I ara parlem de la presentació del poemari El dia es lleva la tarda escolga, que s'ha fet dur a terme al Museu Etnogràfic de Ripoll, una obra del polifacètic Carles Riera.
El dia es lleva, la tarda escolga, és el poemari del polifacètic escriptor Carles Riera, que ell mateix descriu com una barreja entre la miscel·lània espiritual i el divertimento sobre la quotidianitat, però en la teologia és present en la seva interpretació de la vida.
Per una banda, hi ha alguns poemes que tracten de tema espiritual, com a capellà jo doncs, tracto aquest tema, i després la segona part és un divertimento. La segona part són poemes sobre aspectes molt quotidians. Per exemple, tot el que en diem vides paral·leles és doncs, comparar el ganivet i la forquilla, que dialoguen entre ells, la cadira i el tamboret, és a dir, és un divertimento.
La poesia és per ell una petita obra d'art que ha d'expressar com és la persona i, en el seu cas, aquests poemes el retraten. Com a filòleg, a més, al seu entendre, la llengua catalana és hàbil per poder expressar qualsevol cosa, però sobretot, en el cas de la poesia, ha de ser entenedora perquè la gent ho pugui gaudir. Els seus poemes es refereixen a la vida, la qual per ell, malgrat tot, és bella. Ara aquest treball posa de costat la immanència i la transcendència.
Quan tinc una estona de lleure, m'agrada reflexionar i fer-ho doncs, amb un llenguatge acurat, això sí, perquè doncs, la llengua catalana té mil i una possibilitats, i això és molt important. Jo penso que l'art ens ensenya a veure que darrere del món de la creació hi ha alguna cosa més, que els cristians anomenem Déu, evidentment. I en aquest poemari doncs, hi surt molt la transcendència al costat de la immanència, o sigui, les coses de cada dia, però també l'aspecte transcendent.
Aquest poemari és el resultat d'un llarg període d'incubació, ja que per a l'autor és clau deixar reposar l'obra.
I en esports, la primera fase del Campionat de Catalunya d'hoquei femení 11-17 i 11 tindrà lloc a Olot aquest cap de setmana. Coincideix que aquesta temporada és la primera que se celebrarà un Campionat de Catalunya per a totes les categories i que suposa una fita històrica per a la Federació Catalana de Patinatge. Això és el que ha dit la delegada de la Federació a Girona, Cati Fontaner, durant la presentació i sorteig del campionat.
L'hoquei femení està a l'alça. Això és gràcies a vosaltres, jugadores, els tècnics, els clubs, per l'esforç que heu fet i la dedicació que feu dia a dia amb els vostres entrenaments i donant suport sempre a l'hoquei català, però sobretot a l'hoquei femení. El cap de setmana de l'1 de maig, Olot serà la seu d'aquests campionats de Catalunya.
Durant el mes de maig es disputaran les següents fases del torneig, finalitzant a la seu d'Urgell, on es disputarà la fase final de la categoria Fem 9. El president de la Federació de Patinatge, Benjamí Pons, ha assistit també a l'acte i es mostra optimista amb el desenvolupament de la primera fase del torneig a Olot.
Ara us preguntava com ho encaixava i he vist que sí, que ho teníeu coll avall i molt bé. Per part de l'Ajuntament d'Olot, no és la primera vegada que venim aquí. Per tant, sabem com els gasteu i els gasteu molt bé. L'Ajuntament d'Olot i la ciutat d'Olot estan molt vinculats al patinatge en general i a l'hoquei en particular.
Els partits d'aquesta primera fase començaran l'1 de maig al pavelló de patinatge. I encara no marxem perquè hem de parlar de Pere Orell, que és el guanyador de la 12a edició de la Trail Vall de Ribes. El corredor s'ha imposat a la mitja de 23 quilòmetres, que enguany ha estat el recorregut estrella davant l'absència de la Marató. Marc Roura, més informació.
Més de 700 persones de Catalunya i d'arreu de la península han participat de la 12a edició de la Trail Vall de Ribes. Tot i l'absència de la Marató, la bona participació, sobretot a la mitja de 23 quilòmetres que s'enfilava Sant Amant i el Tagà, ha tornat a consolidar la prova com a un clàssic dins del calendari de trail running ripollès i català. N'ha parlat el director de cursa de la Trail Vall de Ribes, Xevi Guinovart.
És important per nosaltres perquè donem a conèixer una miqueta el que tenim aquí, la Serra Cavallera, i veiem que tota la gent, com deia abans, està molt consolidada la cursa i repeteix any rere any, i aconseguim portar cap a corredors que potser no la coneixien, perquè no havíem vingut mai aquí, sí que gràcies a estar dintre del circuit ens venen perquè el segueixen tot.
El guanyador de la distància mitja ha sigut Pere Orell, que ha creuat la línia de meta amb un temps de 2 hores 24 minuts i 30 segons. Orell ha arribat en segon lloc al Coll de la Portella, però ha superat a Samuel Dávila abans de Sant Amant i ha mantingut la primera posició al Taga i fins a l'arribada a Ribes de Freser. Escoltem el primer classificat de la distància mitja, Pere Orell.
És una cursa que, bueno, aquí a Ribes he vingut molt a entrenar i que la veritat que li tinc carinyo. I a part l'organitza el Xevi, Guinovart, un amic de la selecció de fa molts anys. I em va dir si volia vindre i he vingut i m'ho he passat molt bé.
Un any més, la Trail Vall de Ribes ha format part de la X-Trail Cup. Ho ha fet amb les modalitats de 23 i 16 quilòmetres i com una de les curses més destacades de la Copa.
El circuit té moltes ganes de continuar, té moltes ganes que nosaltres siguem a dintre i nosaltres també. Ganes de l'any vinent tornar a recuperar la Marató. Aquest any ens hem donat una miqueta de pausa i que la necessitàvem, i per l'any vinent doncs, agafar-ho amb forces, amb més energia i tornar a formar part del circuit.
En categoria femenina, Sara Sanate ha sigut la guanyadora amb 3 hores 4 minuts i 26 segons. A la resta de distàncies, Adriana Barreta i Mireia La Plaza s'han imposat a la trail de 16 quilòmetres i Lucas Arrotxa i Mireia Caselles ho han fet a la marxa curta.
I fins aquí el programa d'avui, dimarts 28 d'abril del 2026. Gràcies per estar al nostre costat, com sempre.